Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de medi ambient. Primer, de la campanya de lluita contra el mosquit tigre. L'Ajuntament actua en embornals i també demana als ciutadans que vigilin que enlloc els quedi aigua estancada de quan plou. Parlem també del que costen les bosses de brossa que es gasten en un estiu a la platja de Calella. I avui és el Dia Europeu dels Parcs Naturals. Trucarem a la Diputació per comentar el significat d'aquest dia i de les activitats que tenim a prop i que es fan el proper cap de setmana. Ens farem ressò del fet que el rector en funcions de la parròquia de Calella defensa les paraules del bisbe Novell de Solsona sobre l'homosexualitat. Diu que estan fora de context i veuen les crítiques un atac del lobby homosexual que aprofita qualsevol mínima excusa per carregar contra l'Església. I comentarem la marxa contra el càncer que Oncolliga celebra diumenge i en esports la quarta edició del torneig 3x3 de bàsquet escolar. Doncs bé, comencem. El Consell Comarcal del Maresme cooperarà amb la ciutat de Calella en la lluita contra el mosquit tigre, un insecte que va aparèixer a la comarca fa 9 anys i que és molt temut per les seves picades perquè poden provocar inflamacions importants i també doloroses.
El mosquit tigre prolifera especialment quan hi ha episodis d'altres temporals temperatures i en llocs humits on hi ha aigua embassada. Per això, atacar-lo i prevenir-lo passa per actuar en aquests indrets. Al marge de les recomanacions que es poden fer en l'àmbit domèstic, els ajuntaments també actuen per prevenir-ne la presència i, en aquest cas, focalitzar en els embornals. Marc Buch, regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals de l'Ajuntament de Calella, ha explicat que ja hi ha programades 4 actuacions per tractar els embornals de la via pública amb productes larvicides.
Un embornal vindria a ser doncs, les reixetes aquestes que recollides d'aigua que trobem doncs, per diferents punts de la ciutat i dels carrers, doncs, que normalment hi queda una mica d'aigua estancada i és aquí doncs, on actuem, perquè el mosquit tigre doncs, el que necessita són aigües tranquil·les, aigües estancades per poder-se desenvolupar i per tant doncs, és aquí on hem d'actuar. Estem parlant de 320 embornals.
I a part de les actuacions, també es repartirà a les cases un fulletó informatiu explicant quines mesures hem de prendre per evitar la proliferació d'aquest insecte.
Aquest tríptic ens explica coses tan bàsiques i tan importants, no? Que és, per exemple, doncs, no deixar mai que quedi aigua estancada en qualsevol punt de la casa, ja sigui doncs, sota un test, amb un pot, no sé, quan ha plogut s'ha omplert, és a dir, evitar qualsevol punt, per petita que sigui la bassa, perquè doncs, és les condicions perfectes perquè es pugui desenvolupar el mosquit i fent aquesta petita acció intentar, doncs, per exemple, donar les voltes a les galledes o si tenim qualsevol cosa que pugui quedar l'aigua allà estancada, doncs donar-hi la volta, buidar-ho i això doncs, són accions que són molt fàcils de fer i ajuden moltíssim a controlar la proliferació d'aquest mosquit.
El mosquit pot arribar a transmetre malalties i les seves picades són agressives, provoquen força i picor, inflamació i és una espècie invasora que perjudica els mosquits autòctons.
Doncs en paral·lel a la lluita contra el mosquit tigre també hem de comentar que aquests darrers dies han començat a realitzar-se controls de plagues a l'arbrat.
Marc Buch ha comentat que han ampliat les zones d'ampliació i que es fan servir tractaments biològics amb menys producte químic però que són igual d'efectius.
Són tractaments que alliberem diferents tipus d'insectes, doncs en aquest cas, per exemple, la més coneguda és la marieta, que el que fan doncs, és menjar-se algun tipus d'insecte, de plaga, que perjudica els arbres, normalment doncs, és el pulgó, i sí, el que hem fet aquest any és ampliar tota la zona de l'Eixample de Calella, on teníem tots els tilers i de doners, doncs aquí hem fet un alliberament, el primer alliberament d'aquesta fauna, que l'anem doncs, repetint al llarg de la temporada d'estiu, en funció doncs, dels que ens recomanin els biòlegs, i paral·lelament doncs, també, i en algun cas, el que fem és tirar un producte que no és fitosanitari, sinó que és com un sabó, parlant col·loquialment, és un sabó a base de fòsfor, que el que fa doncs, és rentar els arbres i, per tant, doncs, fa caure els insectes perquè no s'hi poden quedar enganxats i, per tant, doncs, també netegem l'arbre i el deixem lliure de plagues.
Els productes biològics són químics, però de residu zero, cosa que els converteix en innocus per les persones i el medi ambient. Les tasques acabaran a la tardor, depenent de la climatologia.
I no deixem aquest àmbit, no deixem el medi ambient, perquè hem de comentar que Calella utilitza gairebé 23.000 bosses de brossa pels contenidors de la platja en una temporada. Ara s'ha acordat la compra d'un total de 22.950 bosses de brossa de diferents colors i capacitats per fer la recollida selectiva d'escombraries a la zona del litoral. És la quantitat que s'acostuma a utilitzar per una sola temporada i en això suposa una despesa de 5.354 euros.
Fer la recollida selectiva de la brossa a les platges i cales de Calella, on hi han distribuïts diferents punts d'aportació per fraccions, implica gastar gairebé 23.000 bosses de plàstic. És la quantitat de què s'abastirà el consistori per aquesta temporada, a partir de l'adjudicació feta a l'empresa Macroplast. Són de diferent color i capacitat 2.910 bosses de color groc per la recollida del plàstic, 11.640 bosses de color blanc i 8.400 bosses de color marró.
I també va dir que hi ha hagut un canvi d'empresa del servei de neteja de les platges. El consistori ha adjudicat a l'empresa CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, les tasques de neteja del litoral.
En concret, les tasques d'arrossegament de la màquina que criba la sorra i en separa la brossa, que és propietat de l'Ajuntament de Calella, també el seu manteniment, l'obertura de les rieres que desemboquen al mar i els treballs que extraordinàriament es puguin requerir com a conseqüència dels temporals. El contracte és de caràcter plurianual per les temporades del 2017 al 2019 i el preu d'adjudicació s'eleva als 113.000 euros.
I per tancar aquest bloc dedicat al medi ambient, volem comentar que, amb motiu del Dia Europeu dels Parcs, que es commemora avui, dia 24 de maig, la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona ha organitzat diverses activitats en tots els espais naturals que es concentraran bàsicament al llarg d'aquest cap de setmana proper, del 26 al 28 de maig.
El Dia Europeu dels Parcs commemora la primera declaració dels primers parcs naturals que va tenir lloc a Suècia el 24 de maig del 1909, amb activitats als gairebé 400 parcs de 36 estats que formen part de la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d'Europa, Europarc. Aquest any 2017, la Federació Europarc invita de nou a tots els estats europeus i les organitzacions no governamentals de conservació de la natura a divulgar aquest esdeveniment i a organitzar activitats destinades a donar a conèixer els espais protegits i la seva importància per a la societat. Enguany ho fa sota el lema "Canvia el clima, canvien els parcs".
El programa organitzat per la xarxa de parcs naturals, entorn d'aquest cap de setmana proper, del 26 al 28 de maig, hi ha caminades, rutes guiades, portes obertes a equipaments, també matinals festives, tallers infantils, exposicions, audiovisuals, recitals poètics o rutes literàries, així com el concurs de fotografia Europarc. Volem saber quines activitats tindrem a prop aquest cap de setmana i ho fem saludant ara a Josep Melero, que és el responsable de comunicació de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, parlem d'aquesta commemoració. Avui mateix és el Dia Europeu dels parcs naturals. Exactament, què significa aquesta commemoració? Per què serveix que hi hagi un dia tal com avui?
Doncs mira, clar, el Dia Europeu es commemora la creació del primer parc natural europeu, que va haver-hi a Suècia l'any 1909, i la Unió Europea va decidir que el 24 de maig seria el dia per recordar que tenim una natura a tocar a prop i que està protegida per aquests espais singulars que són els parcs naturals. Des de la xarxa de parcs naturals, evidentment, és el nostre dia de festa i organitzem tot un seguit d'actes de caire obert, gratuït, lliures, a diversos espais o indrets de tots els parcs que conformen la xarxa de parcs.
Avui mateix s'estan fent diverses biblioteques del Maresme, també una activitat relacionada amb els parcs, no a la de la ciutat de Calella, però sí que amb altres de la comarca s'està fent, una activitat així.
Sí, precisament avui estan fent una acció que es diu Dibuixa'm un parc, que precisament pretén unir el que és la natura amb la literatura, és a dir, els indrets de lleure, com són les biblioteques municipals, a portar la natura en aquests indrets. I precisament a partir d'uns contes que explica una rondallaire i uns dibuixos que fa aquesta, una dibuixant a partir d'aquests contes, els nens estan gaudint, jo, la Biblioteca de Mataró, d'una activitat simultània a 9 biblioteques de la comarca del Maresme, doncs d'un acte que també vol commemorar precisament el Dia Europeu dels Parcs, que millor que una activitat en una biblioteca, i sobre això, dibuixant-me un parc, no?
I tant, i a més per acostar-ho, sobretot a la mainada, als infants, sí, sí, que hi van després amb les seves famílies, no?
Exactament, els infants són la porta d'entrada de moltes dels conceptes de protecció de la natura i de salvaguarda que fem tant a les escoles, evidentment, com des de l'administració pública, com des dels mitjans de comunicació que també feu, no?, en aquesta acció, i els nens són el vehicle ideal per entrar a les llars. Mm. Precisament el que volem és fer un seguit d'activitats al llarg d'aquest cap de setmana, i ja vam començar el cap de setmana anterior, al voltant del 24, per tant tenim el cap de setmana proper, 27 i 28 de maig, en què veureu en diversos espais tant del Moneda Corredor, que és el que teniu més proper, però també altres parts, el Garraf, el Montseny, el Litoral, a Sant Llorenç, a Montesquieu, podeu gaudir d'alguna activitat gratuïta que commemora aquesta data.
Clar, nosaltres a la ciutat de Calella tenim a prop el Mont Negre, és el que tenim més accés, i a més hi ha molta tradició de pujar-hi en el Mont Negre, però clar, podem trobar activitats a tots els parcs naturals de la zona de Barcelona, eh?
Sí, jo recomanaria, potser que teniu més a prop, no és ben bé, és la Sala de la Marina, que és a Premià de Dalt, fem la matinal del Viu al Parc. El Viu al Parc és un programa que també som al Mont Negre, però ho fem més endavant, a la tardor, però ara a la primavera tenim el Parc de la Sala del Litoral, a prop de Premià de Dalt, a l'Ermita de Sant Mateu. Fem una festa que en diem la matinal, en el cas del Mont Negre la fem cap a la tardor, a l'octubre, en el cas de la prop de Sant Torà i del Corredor, però aquest cap de setmana, per exemple, fem la matinal del Viu al Parc aquí, a l'Ermita de Sant Mateu, a Premià de Dalt, que és un lloc proper, a Calella, que també podeu gaudir d'una festa adreçada, bàsicament, a la família, als nens i als pares i mares o acompanyants.
I tant, i si ens centrem en la zona del Mont Negre, concretament hem trobat actes a Fogars de la Selva, dissabte hi ha una nit d'estels, i el diumenge ja a Sant Celoni, en aquest cas hi ha un itinerari guiat per descobrir el petit Mont Negre, el Mont Llorer, Pla dels Avellaners, Usinelles, zona molt bonica, sí, la que tenim aquí a prop, eh?
Evidentment, al Mont Negre tenim un espai singular que toca a prop del mar, també l'interior, el vessant maresmenc, el vessant baiesà, i a més té una singularitat, aquest espai natural protegit, molt singular. I precisament el que fem moltes activitats, com aquestes que comentes, unes de nit, unes de tarda, vespre, de matí, és descobrir-ho de la mà de guies, de persones que coneixen el territori, que és la millor manera també d'apropar-se a aquests espais, perquè està molt bé que anar a passejar i el dir d'aquests àmbits qualsevol cap de setmana, qualsevol tarda que voleu passejar, però si ho feu de la mà d'algun especialista, d'un monitor ambiental, d'un historiador, d'un astròleg o d'algun astrònom que us guiï pel cel, no?, que també és natura, evidentment, doncs és molt més fàcil conèixer, no?, la riquesa i el valor d'aquesta natura que tenim a tocar.
Certament, aquí a la ciutat de Calella hi ha molta tradició en pujar a la muntanya, des del cap aspre que tenim a tocar de la ciutat, enfilar-nos cap al Mont Negre, és una via d'entrada important cap a aquesta serralada, molt practicat per la gent de Calella, per entitats que hi organitzen sortides, excursions, molta afició hi ha a pujar al Mont Negre.
Doncs si qualsevol cap de setmana, jo us dic tots els caps de setmana de l'any, es fa alguna passejada guiada a algun d'aquests municipis que conformen el Parc del Mont Negre i us convidem a anar-hi.
Josep, estem parlant de divulgació dels parcs, de treure la gent cap a la muntanya, cap al parc. A vegades, quan parlem de gent a la muntanya, també parlem de saturació, de massa gent al bosc, del que això perjudica. En aquest cas, en el cas dels parcs naturals, com per exemple centrant-nos també en el del Mont Negre, en quin punt estem parlant? Hi ha massa gent que va al bosc, encara n'hi pot anar ni més? En quin moment estem?
Bé, que és un tema delicat. De gent al bosc no n'hi ha mai suficient. Està bé mentre es vagin de manera ordenada i seguint les recomanacions mínimes de civisme que demanem, evidentment, des de les administracions públiques que gestionem aquests espais, i que la majoria de la gent ho és i ho fa i ho respecta. Sí, evidentment que el cap de setmana hi haurà més gent pel bosc passejant o fent algun circuit en bicicleta o alguna passejada de cavall o apropant-se a algun dels restaurants o de les ermites, castells o esglésies que tenim en el bosc. Però l'important és fer-ho de manera civilitzada i respectuosa, que cada dia és més. És veritat que hi ha petits moments incívics d'alguna persona que potser no té aquesta sensibilitat, a més la muntanya, però que d'alguna manera doncs, intentem, des de totes les administracions, des de les escoles, des dels mitjans de comunicació, des de la societat civil en general, doncs, intentar-les reduir al màxim. I potser en algun moment pot haver alguna saturació, potser en algun tipus d'activitat propera a la natura que faci que en un moment concret hi vingui molta gent. Per això també parlo d'alguna cursa o d'alguna activitat esportiva puntual. Però si això es fa amb els mínims requisits i requeriments que mereix aquestes activitats, que ho estem promovent, estem fent codis de bones pràctiques i estem sempre en converses amb les federacions esportives, tant d'excursionistes com d'altres activitats esportives del medi, que també es poden fer, evidentment, els parcs naturals són llocs per gaudir-ne, no? Però gaudir-ne d'una manera ordenada i assequible per tots.
I tant, aquest respecte al bosc és important tenir-lo clar, acostar-nos al bosc, conèixer-lo, i això que el bosc el tenim, no sé si el tenim força sec, també trobem molts pins morts per la plaga d'automicos, que aquí al Maresme Déu-n'hi-do els estralls que causa...
No sóc un especialista d'aquest tema, però em sento parlar força pels mitjans, i ho he vist, evidentment, també, i sí, això també és, crec que des de les nostres administracions locals i consells comarcals i també administracions forestals intenten d'alguna manera lluitar o tractar fins i tot hi ha alguna jornada propera que s'ha fet o que es farà sobre aquest tema per tal de, clar, que és una plaga que d'alguna manera ja no es culpa de la gent, sinó que és el mateix element i el canvi climàtic que pot ajudar que aquestes plagues es propaguin. Aleshores, d'alguna manera hem de buscar recursos tècnics per intentar mitigar aquests impactes. No soc un especialista d'això, però sé que des de l'administració pública i de la Diputació també estem donant suport als propietaris forestals, en aquest cas dels boscos. Perquè els boscos, que ho sapigueu, tothom és benvingut, però hi ha propietaris. Vull dir, el territori té un propietari i també aquests propietaris a vegades doncs, també cal ajudar-los o donar-los suport en el manteniment del que després molts de nosaltres al cap de setmana gaudim, no? De poder passejar per boscos sans i nets i més que nets, ben cuidats, no? ben gestionats.
I tant, això és el que volem, uns boscos ben cuidats, ben gestionats i sobretot uns bons parcs naturals com els que tenim aquí a la zona de la Diputació de Barcelona, zona de Barcelona, també a la zona de Calella, evidentment, amb la part del Montnegre. Moltíssimes gràcies al Josep Melero per haver-nos atès aquesta estona. Avui, que és el Dia Europeu dels Parcs, i n'hem volgut parlar a l'Infovespre i ho hem fet amb el responsable de comunicació de la xarxa de parcs naturals de la Diputació. Josep, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i esteu convidats a venir qualsevol moment als parcs naturals i gaudir-ne.
Doncs així ho farem. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. El responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella, mossèn Cinto Busquet, dona suport al bisbe de Solsona, Xavier Novell, en el seu escrit al full diocesà en què vincula l'homosexualitat amb l'absència d'una figura paterna.
Segons mossèn Cinto Busquet, el bisbe Novell comenta la carta apostòlica del papa Francesc Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor, un document on el pontífex analitza a fons la figura del matrimoni, la família i la proposta cristiana al respecte.
El bisbe Novell està comentant el papa. En aquest context, sobre la importància de l'educació dels fills en un context d'amor, lligant l'amor dels esposos, també la transmissió de la vida, per tant, és a dir, per ser encara més clar, en el fons, lligant sexe i amor, que és el gran problema en el qual la societat d'avui ha deslligat, veiem tot un sexe desfrenat, sense posar-ho realment en una relació directa amb l'amor, doncs en aquest context específic, el bisbe Novell fa una referència en el que pot ser una possible causa d'homosexualitat, no? Tots els psicòlegs, també em sembla, la majoria de psicòlegs també estan d'acord que pot ser una causa d'homosexualitat sense ni fer cap condemna, ni simplement constatar un fet en passant.
El responsable de la parròquia de Calella creu que s'ha tret de context l'escrit del bisbe de Solsona amb uns interessos molt clars de desprestigiar l'Església. Creu que la denúncia que el col·lectiu Colors de Ponent ha presentat contra el bisbe Novell davant l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya no anirà enlloc.
Està totalment fora de context, fins i tot que vulguin presentar una querella, vaja, que ho facin, però no en trauran res, i perquè, vaja, fa molta, a mi em fa una mica de pena, no?, que aquestes coses, doncs, es portin fins a aquest terme. I certament, potser aquest col·lectiu és el que està més, potser, dolgut, perquè l'Església, doncs, encara opta per unes certes posicions, que és el fons de dir la societat, doncs, tot respectant totes les opcions de les persones, perquè si som grans ho hem de respectar, al mateix temps, doncs, tant del punt de vista educatiu, del punt de vista de societat, doncs que no tot es posi al mateix sac, perquè em sembla que no tot s'ha de posar al mateix sac.
Mossèn Cito Busquet va més enllà en considerar que el lobby homosexual i transexual aprofita qualsevol cosa per carregar contra l'Església i els seus representants.
Ens trobem una vegada més amb el lobby homosexual, transexual, etc, que ara, per qualsevol cosa que algú digui, sobretot si és algú d'Església, ja apunta la pistola. I per tant em sembla que no hem de ser tan curts com per deixar-nos portar per aquesta política realment que és visceral, que és molt tendenciosa, perquè aquí no estem parlant ni una condemna del bisbe Novell al respecte, no estem parlant d'un tractat sobre el tema, sinó que estem parlant simplement d'una petita menció en el context d'un comentari a un text del Papa que està totalment validat.
El responsable de la parròquia de Calella recorda que l'Església no condemna les persones homosexuals, només els limita a donar-los orientacions per viure segons el catecisme eclesial.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
Parlem de la marxa solidària contra el càncer, on Colliga Calella organitza aquest proper diumenge la 8a edició d'aquesta marxa solidària contra el càncer.
La marxa de 8 quilòmetres surt des del passeig Manuel Puigverd, concretament des del monument de la Sardana a les 9 del matí. Es fa amb el lema "Caminem junts cap a la cura del càncer" i és una marxa adaptada a totes les edats. Ho ha explicat Mònica Boneri, presidenta d'Oncolliga Calella.
Quasi sempre som quasi 1.000 persones. A veure si aquest any podem superar el número de 1.000, que seria molt maco, i em sembla que farà un temps estupendo i que farà molt de sol, a veure que vingui molta gent. Són solament 8 quilòmetres, anem fins les Torretes, tenim la sortida, després l'avituallament a les tames de les Torretes i l'arribada al passeig del Monument de la Sardana. És per totes les edats, els nens menors de 7 anys, és gratuït, o sigui que poden venir totes les famílies, amb gossos, amb gent, i bueno, que vingui molta gent.
El preu són 8 euros si es compra el tiquet de forma anticipada. El mateix dia de la marxa cobraran 10 euros. És una marxa solidària, per tant, aquests diners tenen una finalitat positiva.
Tots aquests fem servir per aquests diners per coses com, per exemple, la psicooncòloga que visiten el local d'Oncolliga els dijous, el servei del CIT que fem conjuntament amb els AVA, amb els amics de l'Hospital de Calella, i bé, doncs, sempre estem recaudant per invertir en fer coses positives.
Al final de la marxa es farà el tradicional sorteig de regals amb productes donats pels comerços de Calella, una mostra més del caliu amb què la ciutadania de Calella tracta a Oncolliga i de com hi col·labora.
El sorteig, ja estem recollint els presents i els regals de botiguers, de restaurants, de tot arreu de Calella. I bé, donar moltes gràcies perquè tenim ja molts de regals i sempre algú li tocarà perquè hi ha molta cosa. I sobretot agrair a la gent que fa les donacions, sobretot, i que sempre està content, que compten amb nosaltres cada any i nosaltres amb ells. I res, jo molt contenta i totes estem molt contentes de l'apoyo i de incondicional de la gent i dels que som dintre i la gent nova que ve, estem encantats. De regalos també tenen a l'esmorzar inclòs, a més és un dia molt festiu i queda... De veritat que el passeig es vesteix de totes les samarretes del mateix color i és supermaco.
Durant tota aquesta setmana es poden fer les inscripcions al local d'Oncolliga de 6 a 8 al vespre al carrer Sant Joan número 8. A més, es podrà recollir la samarreta commemorativa.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I abans dels esports, un parell de punts en format breu, l'ANC i Joves per la Terra han pintat un mural independentista als peus del far. Els col·lectius independentistes no disposaven de l'autorització municipal per realitzar el mural, que forma part de les accions visuals que tenen programades en el marc de la campanya del sí al referèndum. La policia local en va aixecar acta i ara s'exposen a una multa de fins a 500 euros.
La pintada del mural alegòric a la Revolució Cantada es va fer el passat 13 de maig al matí, hores abans de la projecció a la sala Mozart del documental que recorda com milers d'estonians van reclamar la independència de l'ocupació soviètica. Hi apareix la silueta del far i dels gegants de la ciutat amb la llegenda "Tot el poder pel poble". Mentre els membres dels col·lectius independentistes l'estaven realitzant, sense haver-ne demanat l'autorització prèvia, s'hi van personar agents de la policia local per aixecar acte i multar-ne els autors. La sanció podria anar dels 100 als 500 euros.
I també comentar que ha cremat un cotxe al carrer Ànimes en plena matinada. Un turisme de la marca Mini ha quedat completament calcinat per efectes de les flames, segons han confirmat els bombers de la Generalitat. Estava estacionat, com dèiem, al carrer Ànimes, entre Església i Bruguera, i les flames també han afectat a la part posterior del vehicle que tenia al davant.
Una dotació dels bombers del Parc de Pineda de Mar han treballat en l'extinció de l'incendi que ha afectat completament un turisme de la marca Mini de color crema aquesta matinada al carrer Ànimes. L'avís s'ha rebut a les 5:12 i les flames també han arribat a la part posterior del vehicle que hi havia aparcat al davant un turisme Renault Megane. Ràdio Calella Televisió no ha pogut confirmar pel moment si s'ha obert una investigació policial per esclarir què hauria provocat l'incendi.
Passem a una informació esportiva. El Club Bàsquet Calella organitza la quarta edició del 3x3 escolar. Es farà el dissabte, dia 3 de juny, a partir de les 10 del matí, al pàrquing Bertrina.
El 3x3 té un format lúdic i no competitiu amb l'objectiu de fomentar en general la pràctica de l'esport i el bàsquet en concret. Està adreçat als alumnes des de primer fins a sisè de primària de totes les escoles de la ciutat. El coordinador dels equips base del Club Bàsquet Calella, Xavier López d'Abril, destaca la vessant lúdica d'aquest 3x3.
És un format de carrer i que facilita que la participació, perquè calen menys components per ser un equip, i també és, bueno, una manera de que el club s'obri una mica al poble i surti al carrer i, bueno, i promocionar una mica el club, l'esport i la participació. El format que fem no és competitiu per poder, o sigui, no hi ha una classificació, no es tenen en compte els resultats, precisament per això, perquè tant nens que ja juguen com els que no juguen, doncs, puguin participar tinguin més facilitat a l'hora de participar. És una pràctica totalment, el format és totalment lúdic.
La previsió és que participin entre 30 i 40 equips, el que representa entre 250 i 300 participants. Tots els partits es disputen al pàrquing Francesc Bertrina. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer ja als centres escolars fins al 31 de maig o bé al pavelló d'esports del Parc del Mau en horari de tardes fins al 2 de juny.
I ara passem a la previsió del temps.
Jornada de cel serè, pràcticament calcalà la demà. Cel serè o poc ennuvolat, la temperatura mínima i màxima en lleuger ascens i la visibilitat serà entre bona i excel·lent. El vent bufarà entre fluix i moderat.
Doncs d'aquesta manera acabem l'Infovespre. Els últims minuts d'aquest informatiu sempre els dediquem a escoltar un tema musical. Avui és l'aniversari de Jesús Rovira i es preguntaran qui és. Doncs bé, és el baixista dels Lacs en Busto. Per tant, nosaltres avui dimecres, dia 24 de maig, acabem aquest Infovespre escoltant els Lacs en Busto amb aquesta cançó, Júlia. Són aquestes primeres notes de Júlia que ens fan desitjar-vos una molt bona nit.
Tots els obstacles s'han passat. Et sento tan, tan a prop com el far que cada cop es fa més gran. Vols inundar-ho tot, Júlia. Seré els teus ulls de sol a sol com un llençol. L'amor no hi ha espais buits, no hi ha no llocs, no hi ha un sol forat enmig. L'amor no té espais buits. Disfressat, he caçat somnis dins un sac, com papallones al vent. Aquest cop la papallona he estat jo i tu una xarxa impacient, Júlia. Seré els teus ulls de sol a sol com un llençol vigilant la teva nit. Ho dic, Júlia, que dins l'amor no hi ha espais buits, no hi ha no llocs, no hi ha un sol forat enmig. L'amor no té espais buits.
Són les 8.